A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
És el temps a la dec que acabarà, com sempre, amb un repàs a l'agenda. Susana, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Xavier Cardona, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Heu passat 8 anys.
Efectivament.
I passen ràpid, els 8 anys?
Per algunes coses sí, per altres no. A la vida sempre el rellotge té velocitats variables.
Al principi fèiem gairebé broma i dèiem la crisi passa molt a poc a poc.
Sí,
eh?
Sí.
Molt a poc a poc passa la crisi.
L'angoixa és llarga. En el butlletí de notícies, Vicenç, he sentit com deies que la crisi pràcticament va arribar a mi. Voldria allunyar qualsevol relació de causa-efecte entre la meva arribada i la crisi.
Home,
desgraciadament la crisi té causes bastant més profundes de caire nacional, internacional i sectorial de diversa mena i de diversa gravetat que la meva arribada a la DEC.
Però ara, vist així, està clar que Xavier Cardona va arribar al 2006,
sí.
I els experts assenyalen que el 2007, amb la fallida,
sí,
de Lehman Brothers, etcètera, etcètera,
sí,
i aquest,
sí.
Vaja,
sí, sí.
El castell de cartes va petar,
sí.
I continuem encara en una circumstància veritablement no gens bona. Quan Xavier Cardona va arribar, evidentment, no direm que nedàvem amb l'abundó, però la circumstància econòmica era veritablement una altra.
Aviam, tant és així que realment, almenys pel que fa a la primera etapa de la meva presidència, els 4 primers anys, el que fa la primera part d'aquesta etapa, 6, 7, inclús 8, realment la situació era molt diversa. El deteriorament brutal de les magnituds macroeconòmiques que hem anat patint els ciutadans, les institucions i les empreses al llarg del temps havia tot just començat a gotejar. I en aquest sentit, jo que volia només, si tot hagués rodat en una situació normal, potser, no dic segur, però potser només hagués cobert una etapa de 4 anys. El gusanillo de voler continuar 4 anys més va estar, primer, el fet que estàvem en plena crisi el 2010, indubtablement estàvem a l'ull de l'huracà. I en aquest sentit vaig considerar que no calia crear més dificultats amb un procés de selecció, amb un procés de canvi presidencial, i amb ganes em vaig apuntar a continuar una segona etapa de 4 anys.
La comarca s'ha desindustrialitzat?
Aquesta és una pregunta que entra en el context general del que tot seguit anirem desgranant, mm-hmm. No? Jo em pensava que en 4 anys tindria el plaer de contemplar un procés de disminució creixent del procés crític al que assistíem, sorpresos i angoixats tots els ciutadans, totes les empreses en general, tot el...
D'acord. Us n'adoneu de l'ús del verb? Si haguéssim, heu dit fa un momentet,
si haguéssim,
jo em pensava...
Sí, efectivament.
És a dir, aquests,
el que passa,
els temps
que passa,
verbals que,
són
que, diguem-ne, que interpel·len el que es va fer en el passat, i hi ha una certa esperança que encara no ha arribat i que es tenia en el seu moment, no?
Efectivament. Jo no hagués dit, el 2010, que allò que ja havíem viscut, que era, no estic exagerant, terrible, el 2010, havia de continuar, havia d'incrementar-se, i que avui, 15 dies abans de que jo deixi la presidència, encara no ens cridem a l'optimisme, al fals optimisme. Jo no sóc un pessimista, sóc objectiu i sóc racionalista. No hem superat la crisi. No hi ha arguments que ens facin, que ens permetin dir que hem superat la crisi. No hi són. Perquè mentre tinguem els aturats que tenim, mentre aquests aturats els tinguem que subvencionar, els tinguem que pagar, mentre els treballadors i les classes mitjanes siguin cada vegada menys remunerades i per tant tinguin menys capacitat d'accés al consum, mentre aquestes mateixes classes treballadora i classe mitjana, que a la vegada són els petits i mitjans empresaris, sobretot petits empresaris, estiguin sotmesos a retallades contínues i hi ha una pressió fiscal insostenible, em penso que no haurem superat la crisi. Mentre el crèdit que no es soluciona per la petita empresa i no s'ha solucionat per la petita empresa perquè el crèdit no raja, i quan raja a uns tipus d'interès que són insostenibles, considero que la capacitat de creació de riquesa del sector empresarial, representativa del teixit empresarial de Catalunya, que és la petita i mitjana empresa, no exercirà el seu rol fonamental, que és crear riquesa. Per tant, en aquest sentit, i en resum, donades totes aquestes consideracions, avui no hem superat, per molt que vinguin les eleccions europees i això faci que des de l'estratosfera ens enviïn senyals de que ho tenim tot solucionat perquè la prima de risc ha baixat i perquè les borses han reaccionat lleugerament, el fonamental, el gros de la situació que diferència la crisi espanyola del resto de crisi d'Europa, segueix per solventar i per solucionar. I la inacció dels poders públics per solucionar-ho i per fer polítiques actives que determinin una capacitat de creació d'ocupació i per tant de generació de riquesa estan absents i continuen absents.
Heu estat el màxim responsable de Pirelli. Algú li pot cridar l'atenció aquest discurs que ve d'un home que ha estat a dalt de tot d'una empresa i que crida l'atenció en el sentit d'aquesta defensa amb tanta vehemència de fins a quin punt les conseqüències de les retallades han estat les que són, o de fins a quin punt les entitats bancàries no estan fent el que haurien de fer, i òbviament des de la vostra posició abans i ara hem de suposar que heu parlat amb responsables institucionals, amb tota l'escala social, i heu exposat aquest missatge amb la mateixa contundència, amb la mateixa vehemència.
Per suposat.
I què us han dit?
Sempre que he pogut ho he fet. A més, però és que, aviam, el que voldria primer és justificar el perquè del discurs. A més d'haver estat el primer executiu de Pirelli a Espanya i a Itàlia, sóc una persona que té un determinat tipus de formació universitària, que ha llegit el que ha calgut, que ha seguit els esdeveniments d'aquest país, i per tant el que estic dient es fonamenta amb el coneixement que tinc.
Ja no ho dic tant per això. Us haguéssiu pensat mai que faríeu aquest discurs?
No, perquè tampoc
imaginava... Tant des del punt de vista, no sé si dir-ne com us ho diré, social, si es vol, d'alguna forma.
Però, escolti'm, sí, però ho faig des del punt de vista social. No vull que hi hagin dubtes sobre el particular.
És evident que ho feu des del convenciment.
Amb aquestes altures de la meva vida no vull que hi hagin dubtes.
Però em refereixo si mai us haguéssiu trobat amb això de dir, estic fent un discurs que jo no hagués pensat mai que faria.
Sí, no, perquè tampoc mai hauria pensat que la profunditat de la crisi
seria així.
I els plats trencats de la crisi es pagués fins al punt que ho estan pagant les classes menys afavorides. Per tant, davant d'una sensibilitat social, la sensibilitat econòmica que es deriva d'haver estat dirigent d'una gran empresa, simplement m'ajuda en tot cas a comprendre encara millor
I us ho pregunto perquè des de la condició de dirigent d'una empresa i des de la formació i des de les pròpies conviccions, algú us pot dir ara que aneu contracorrent, o que sigui aquest missatge...
Ja hi ha qui ho diu.
Ja hi ha qui ho diu, sí. D'acord.
Però no em preocupa.
Ja suposo que aquestes alçades ja no preocupa res.
Vaig a favor de les meves pròpies conviccions i en funció de la meva pròpia experiència, que és llarga i profunda, perquè jo he treballat 50 anys, més de 50 anys en una empresa. He estat primer executiu d'una gran empresa, de la primera empresa, no del Garraf, com a facturació, era la primera empresa del Gran Penedès, com a facturat. He estat 4 anys primer executiu a Itàlia com a responsable del país Itàlia, no de la multinacional sinó del país Itàlia, i això m'ha donat una visió de conjunt, no solament de naturalesa local sinó de naturalesa internacional, que fa que després de totes les consideracions, digui el que estic dient. Mm-hmm.
No vull obviar la segona part de la pregunta. Quan això ho heu dit a un conseller o un alcalde o un secretari general, de qui sigui, què us han contestat?
La capacitat d'encaix que tenen els polítics, inclús de molt de nivell, davant d'aquestes consideracions que he fet amb la mateixa rigorositat i amb la mateixa
èmfasi,
és absoluta. No hem parpellejat. És una opinió, ho han considerat una opinió, simplement. I si l'han compartit, no ho han dit, i si no l'han compartit, tampoc ho han fet, tampoc ho han aparentat. Aquest és l'ofici del polític.
Encaixar els cops, voleu dir?
Encaixar bé, sí, els cops.
Sí. Amb estoïcisme?
Amb estoïcisme.
Amb estoïcisme.
Sí, sí. Sí. Vostè és molt generós, dient, amb estoïcisme. En algun cas, amb cinisme.
Vaja. Quan passa això, el president...
Dic, en algun cas.
Sí, no, no,
atenció,
no.
Atenció, per favor.
No, no, no.
Evito totalment les generalitzacions.
D'acord. Estoïcisme general, sí. Cinisme en particular, sí, sí. En alguns casos.
Sí.
Fins a quin punt, per tant, hom torna a casa decepcionat per alguna cosa o no? O en el sentit de pensar que bé, que no ho arreglarem, això?
Jo crec que la dialèctica a la que estem assistint, en què la base comença a empènyer cap amunt, a fer pressió, no des del vèrtex cap avall, sinó des de la base cap amunt, farà conscienciar la classe política i les classes dominants, les classes que tenen joc,
influència
de que cal fer coses. I cal fer les coses que convenen al país, i cal fer les coses que tenen caire social, perquè fer les coses que tenen caire social, escolti'm, vol dir al fi al cap fer les coses que tenen caire econòmic, perquè el que el consum sigui absolutament irrisori és motivat perquè a base de incrementar la pressió fiscal, retallar i disminuir disminuir els salaris, és evident que el que queda per consum va disminuint. Si a més resulta que el col·lectiu que està a l'atur és cada vegada més alt, i de moment és així, per molt que diem, doncs, escolti'm, no cal ser Premi Nobel d'Economia per saber que d'alguna manera es ressent profundament el consum, i quan es ressent el consum es ressent la inversió.
Però per qui us escolti, sí. Fins a quin punt hem de fer cas a la macroeconomia? O fins a quin punt hem de fer cas a la vida quotidiana?
Bueno, la macroeconomia és una sèrie de sensors que estan posats en el cos econòmic i social, que ens manifesten l'estat de salut, diguem-ho així, o l'estat del metabolisme d'aquell cos a nivell econòmic i a nivell social.
Està millor ara que fa un temps, la macroeconomia.
La macroeconomia, si haguéssim de dir, per determinats paràmetres que han estat imposats des de la senyora Merkel, o des de Brussel·les, o des del Fons Monetari Internacional, està millor, perquè d'alguna manera el que la prima de risc hagi baixat de 600 fins a 180, doncs vol dir alguna cosa. Vol dir que els interessos dels prèstems, als quals estem absolutament sotmesos de manera contínua, costen menys. Malgrat això, Catalunya cada any paga 2.000 milions només d'interessos. És una sagnia absolutament insostenible. On van a parar aquests 2.000 milions d'interessos? A quina butxaca van a parar? Com és possible? 2.000 milions d'interessos. En 2.000 milions es fan moltes coses. 2.000 milions a Catalunya, per exemple, solucionarien moltes de les xacres que tenim plantejades a nivell, per exemple, d'ensenyament, a nivell de la misèria que senten molts col·lectius, que a més és la fruita del temps, se n'està parlant en profunditat al Parlament.
Està
en aquest
clar,
moment.
Però encara ens ho poseu més fàcil. Des de la vostra experiència professional, en una multinacional, donde hay patrón, no manda marinero, per exemple, i això de la jerarquia de les coses està molt establerta, i en una multinacional suposo que la facturació mana per davant de moltes coses. Per tant, fins a cert punt, no sé si dir, és comprensible que en aquesta Europa actual el qui tingui la paella pel mànec mani sobre la resta de mortals i els digui fes-t'ho com vulguis, que tu m'has de pagar el que em deus, i s'ha acabat la discussió. I per molt que t'hi posis, m'has de pagar el que em deus.
Sí, això és la força dels fets, que diu vostè, però sota el punt de vista ètic i sota el punt de vista social és criticable. Miri, jo li vaig dir una cosa, vostè diu la facturació. Miri, en una empresa multinacional no és la facturació, són els resultats, eh?
Quina diferència hi ha? Matisem-nos.
Profunda.
Vinga.
Vostè pot fer un gran facturat i perdre les orelles. Vull dir, i fer un facturat menys brillant i guanyar una muntanya de diners. Vostè m'ha dit, vostè ha dit, anomenat, vostè va arribar i va començar la... Sí, és veritat.
Per coincidència.
Jo he viscut les dues per coincidència. Jo, en un cas, l'he viscut per coincidència. En l'altre l'he viscut perquè jo he ajudat amb un equip prou preparat a generar no facturació, que normalment hi ha una certa correlació entre facturat. Quan el facturat d'una companyia creix, escolti, hi ha economies d'escala, hi ha tota una sèrie de fenòmens que d'alguna manera s'ordenen i que dona lloc a que els beneficis augmenten.
Ho dic per això, eh?
Però jo he treballat...
Tu factura, que
jo vaig viure molt de temps com a primer executiu allà i aquí, perquè jo vaig anar... L'empresa a la qual jo sabia, va anar guanyant diners d'una forma steady, creixent. M'entén? Per tant, vull dir, el que compta no és el factor, el que compta són els resultats.
D'acord, però ara aquí ho he afegit un factor que no sé si sovint apareixia o no. L'ètica.
Sí.
Batu a l'olla.
Sí.
Perquè no en parlava ningú de l'ètica fins ara, O se'n parlava poc. O no sé si en algun moment de la vostra història com a empresari, aquest concepte tan poderós de l'ètica, evitarem això de la moral, deixarem l'ètica només... aquest concepte no havia aparegut tant com fins ara.
Esclar, és que jo he tingut la sort de la vida de que tota aquesta dilatadíssima etapa de treball com a executiu, primer com a professional i després molts anys com a executiu, la vaig fer en una empresa on hi havia filosofia d'empresa, on hi havia ètica d'empresa. Aquesta empresa, no em dol dir-ho, es deia Pirelli. Esclar, jo amb aquesta empresa vaig ser el màxim factotum local i puc assegurar que l'experiència que jo vaig viure suposo que devia ser molt diferent de la que va viure l'empresari que tenia aquest edifici on es feien els vestits de marca que després comprem als comerços no? És diferent. Penso que hi ha empreses que tenen una determinada forma d'ètica on no fan dels salaris un sistema de caça, d'obtenció de plusvàlues per enriquir-se, sinó que el que intenten és, a través de mecanismes com són la recerca, la innovació, la inversió continuada, l'abordatge de mercats nous, la generació de productes innovadors, això és el que fa que aquestes empreses no necessitin acudir a l'explotació iniqua per tal de tirar endavant i fer beneficis. Jo he tingut la sort de formar part d'una empresa d'aquesta naturalesa, per tant no li sabria dir la falta d'ètica o la immoralitat que regeix amb altres tipus d'empreses. Amb aquest país no ho sé, i fora d'aquest segur.
Però segurament sí que sereu capaç de contestar-nos amb una certa contundència el que ve ara. El que vivim ara ho vivim perquè abans no vam actuar amb l'ètica suficient?
Aviam, el que vivim ara, més enllà de l'ètica, que cadascú devia tenir la seva parcel·la cuidada o descuidada, jo me'n recordo que viatjava al país, fins que vaig estar a Espanya el 2002, viatjava pel país amb molta freqüència, sobretot a la cornisa de Mediterrània, i jo pensava, des de la meva formació professional i de base, pensava, com és possible que aquest país sigui un munt de grues? Un munt de grues, una darrere l'altra, i que s'hagi fet una llei del sol que doni carta blanca per edificar a qualsevol lloc, i que ens vantem de fer 800.000 empreses quan Itàlia, Alemanya i França en feien 300, 400 o 500.000. Com és possible? Fins quin moment aquest sector amb el cap gros sostindrà un equilibri que permetrà el desenvolupament harmònic de l'economia. Fins quan? L'alarma ja la teníem. El que passa que te l'expulsaves i deies, malgrat tot, per exemple, jo venia material elèctric, cables, material elèctric, accessoris... bueno, doncs, que eren productes bons, a més, productes ben fets, ben... no? Doncs... no tothom te'ls comprava, els productes fets, però amb determinades...
Però està clar de... que la facturació tirava, sí,
Però la facturació tirava. O sigui, llavors, te n'oblidaves per un moment, però tornaves a viatjar, de vegades a l'estiu sorties por ahí amb un barco d'aquests i veies des de la costa, veies aquella barrera de ciment i grues i deies, mare de Déu, com acabarà això? Ja hem vist com ha acabat. No era capaç llavors de entendre com acabaria, perquè desgraciadament la nostra crisi tampoc va ser la crisi del totxo només, va estar diguéssim augmentada o magnificada per l'existència d'una crisi financera profundíssima de caire internacional que va abraçar tots els països occidentals.
Però vaja, ens veu apuntar què? A l'economia especulativa i no a la productiva?
Eco, vull anar per aquí, però el fet és que vam estar vivint de l'economia especulativa. I llavors vostè m'ha fet una pregunta que jo l'he deixat per contestar, però que li contesto ara. El Garraf, ha dit vostè, la indústria l'hem perdut. No, la indústria, el Garraf, no l'hem perdut durant aquest període de crisi. Ja l'havíem perdut abans.
Perquè em veia Garraf, venir que em diríeu això.
El Garraf...
No l'havíem tinguda, ja.
Ja no l'havíem... No el teníem, ja.
Ja no el teníem.
O sigui, el 2007, quan va començar la crisi... El sector industrial ja era irrellevant, el Garraf. El Garraf, quan vostès mira el Garraf a llavores i ara, a grosso modo, de 100 persones que treballin, de l'ordre de 10, 11, 12, a llavores i ara treballen, ara el total és menor, per tant també són menors els que treballen al sector secundari, treballen a la indústria. Comarca interior com l'Alt Penedès, de cada 100 n'hi treballen 32. És clar, ja ens l'havíem carregat el Garraf és una comarca de 185 quilòmetres quadrats amb el parc del Garraf, costanera, on l'especulació va menys tenir el desenvolupament industrial perquè no resultava interessant tenir malgastar entre cometes terrenys per instal·lar industrietes, perquè tampoc aquí oblidem-se de les grans indústries, que això és una història del passat. Parlem de les
del petites... passat passat, eh? Del passat, no tornaran, passat.
No tornaran, no tornaran.
Bé, ni aquí ni molt probablement, ni molts llocs.
No, ni aquí ni molts llocs.
Ni molts llocs,
d'acord. El sector secundari, el Garraf, s'ha de cuidar molt, i és un sector de petita empresa... avançat i intensiu en coneixement, això és el que hem de cuidar. Ja hi ha alguna, no sé, fons làser, ja n'hi ha una a Vilanova, per exemple. Les coses així són les que tenen que construir el futur del sector secundari del Garraf. Perquè hi ha altres sectors que ja funcionen. Hi ha una illa, la ínsula Baratària, que és Sitges, que és el turisme. I la prova inequívoca de que Sitges el sector funciona, i funciona bé, amb totes les seves xacres, amb tots els seus problemes salarials, amb tot el que vulgui, però defenso el desenvolupament del sector turístic de Sitges perquè és capaç de mantenir unes taxes d'atur que no tenen res que veure amb la resta del Garraf ni amb la resta de Catalunya, potser en molts casos. Estem d'acord, suposo, Vicenç?
Aquells que puguin pensar en... Esclar, el turisme, com que ens ha servit de coixí per tantes coses,
sí.
I aquells que poden dir, home, és que pagaria la pena que també poguéssim fer alguna cosa que no fos el turisme,
sí.
I com en alguna ocasió hem dit en aquest programa, un conseller un dia va venir i va dir, bé, ja ens agradaria molt explorar amb els vostres ulls, encara que us pugueu queixar del monopoli turístic. I és veritat.
És veritat.
És veritat. Però, en qualsevol cas, ara la comarca està en mans de què? D'emprenedors... De gent que a poc pugui muntar la seva empresa més enllà d'aquests sectors que durant tota la vida ens han ajudat a tirar endavant i que també durant el desenvolupament urbanístic vam arraconar perquè donava molt més diners al desenvolupament urbanístic que no pas al turisme?
Aviam, Sitges és una història dels anys 50 fins ara, és una història en què la indústria del calçat, per exemple, mm-hmm. que era una indústria fantàstica, perquè a més feia un producte d'altíssima qualitat, com els mallorquins.
I se'n va anar a l'aigua, també.
I se'n va anar a l'aigua. I altres coses, altres activitats que tenia Sitges. Uh-huh. Vam substituir el mono blau per la bandeja i el... per l'obra.
Sí,
per
la, sí, sí.
Gaveta sí, sí, amb el ciment,
sí.
No?
Sí, sí. De la granota blava a la safata i de la safata a la paleta i de la paleta a la safata una altra vegada.
Sí, sí, efectivament. Llavors, era una opció. Era el més senzill. Ara, s'ha de reconèixer que aquí, en aquest país, estic parlant estrictament de Sitges, qui sigui, els agents socials ho han sabut fer. Totes aquestes festes, totes aquestes activitats, tota aquesta capacitat brutal de conservar l'empuje que va donar el noucentisme amb aquesta vila particular i esplèndida que és Sitges, això és algo que els sitgetans han sabut fer amb mestratge. I el resultat és que, més enllà de crítiques que qualsevol sistema les pot rebre, avui són una isla en quant a que, a tranques i a barranques, la taxa d'atur de Sitges és una taxa d'atur que no té res a veure amb la taxa d'atur del... I a més, es veu por vindre, perquè sembla que el sac d'idees que tenen els sitgetans és un sac sense fons. Sempre em meravella dir, ostres, ara què diuen? Molt bé! Realment, a darrere hi batega aquesta creativitat, aquest creure en Sitges. I això s'ha notat.
Això no passa a la resta de la comarca?
No.
No? Al Penedès tampoc?
El Penedès ho conec menys, ho dic en tota
no
cap la...
Problema. Doncs quedem-nos en el Garraf, doncs. A la resta de la comarca...
Vilafranca és una altra cosa. Vilafranca, la capital de l'Alt Penedès, uh-huh. és una altra cosa perquè Vilafranca és una vila molt vella, històrica, amb uns antecedents brillants, burgesa, amb molts mitjans, amb una indústria en aquest moment molt equilibrada, malgrat les dues o tres bufetades que han rebut per mort de la crisi de la construcció i de la crisi de l'automòbil, però la qüestió del vi de la indústria alimentària fa que, junt amb tot el que més que han anat adquirint i els polígons que han anat fent, i junt amb el fet que són gairebé 600 quilòmetres quadrats plans que permeten una estructura de país més adient per instal·lar-se, doncs tenen això, 32 persones de cada 100 que treballen a la indústria.
Uh-huh. Ara seria lògic plantejar que qualsevol polític, qualsevol responsable del que sigui, digui en veu alta, feu el que vulgueu, però s'ha de baixar la taxa d'atur. Això seria un plantejament?
Evidentment, aquest és un dels més... Jo en diria dos.
Vinga.
Que potser resulta que són complementaris. Si entrés en un sistema d'anàlisi més profund, la cosa seria més complicada. Perquè si parlem d'un sistema, la cosa és per parlar-ne hores i per fer un debat profund.
Està clar.
Però si hagués de triar dues flors d'aquest jardí, agafaria el crèdit a les empreses i la reducció de l'atur. Però es fixis que una cosa, Vicenç, és...
va indissolublement lligat.
Va indissolublement lligat, perquè en la mesura que les empreses tinguin més suport financer, estan més en condicions de finançar estocs, de finançar clients, de fer, i per tant de tirar endavant, de no tancar o aquelles que no tanquen de créixer.
Com que les empreses no tenen suport financer o no en tenen prou, és el diner de fora o que ara inverteix aquí?
Bé, jo sento dir que, almenys ho he sentit dir amb el senyor Puig,
el conseller d'Indústria,
que, i me n'alegro profundament com a català, que Catalunya és una de les regions europees que junt amb East Anglia, em sembla que és, rep més més inversions estrangeres. Ho deia davant dels cants de pessimisme tràgic.
Hi havia un de sirena, que era aquest.
Sí, hi ha aquest cant de sirena.
Ve l'inversió, perquè aquí estem...
Aquestes inversions no les hem vistes al Garraf, eh?
D'acord, però us ho pregunto perquè sí. En l'hipòtesi venen aquestes inversions perquè aquí tot està tan baix de preu i tan rebentat que surt a compte fer això?
Jo crec que venen per alguna més.
Gràcies.
Venen
que
per
pensàvem
més.
Que veure, sí.
No.
Per alguna més.
No, aviam. Quan amb una vila com Sitges es fa una inversió al millor estrangera, és perquè aquí hi ha un brou de cultiu que permet assegurar que aquella inversió serà un quelcom que creixerà i que es desenvoluparà. I a la resta de Catalunya igualment. Vol dir que hi ha uns quadres, hi ha unes estructures, hi ha unes comunicacions, hi ha un personal preparat, hi ha tota una sèrie d'avantatges. És clar que també hi ha desavantatges, però hi ha una sèrie d'avantatges que fan que aquella gent, els inversors estrangers, de les companyies estrangeres, consideren que aquest és un terreny abonat, un terreny adobat per incorporar els seus diners.
Perquè què creieu que vol un inversor? Si és que un inversor ara vol el mateix que podia voler fa 20 anys o fa 30.
Seguretat i retorn de la inversió.
Seguretat i retorn de la inversió.
Esclar.
I suposo que poca...
I una cosa també és complementària amb l'altra.
I suposo que poca burocràcia.
Naturalment.
Que no li posin massa obstacles.
Que no li posin massa obstacles. Naturalment, tinc que dir que quan els obstacles, no posar els obstacles, no hi vegi que estic defensant la fiscalitat dels casinos instal·lats. No ho estic defensant, estic en contra, ho sento.
També és un plantejament aquest, és clar, on... Davant de la situació que vivim, l'ètica on queda? En casos com el que pot significar la posada en marxa del Barcelona World o coses d'aquestes? Davant d'una comunitat que us digui, escolti'm, miri com estem d'atur, vol fer un favor? Que si no, no ho arreglarem, això? I algú digui, bé, escolti'm...
Però fixi's que el que vostè m'està plantejant és un problema maquiavèlic.
Pervers, esclar.
És pervers, maquiavèlic, perquè m'està dient el fi justifica els mitjans.
No, li estic dient que fins a quin punt es pot defensar determinats plantejaments ètics.
Efectivament. Tinc que vendre els meus conceptes ètics i socials, els he de vendre en benefici de l'ocupació. Per exemple, dir, no, per aconseguir X llocs de treball, doncs vaig baixar la pressió fiscal en els casinos fins a creant una greuja comparativa brutal respecte al sector de la cultura o respecte a d'altres sectors que són fonamentals per a la vida del país. Tingui en compte que més els conceptes, quan destruïm l'ètica, estem agafant, de vegades el que estem fent és agafar el gabinet per la fulla, perquè no és que ens carreguem aquell... és que estem afectant altres coses per greuge comparatiu.
I sentant precedents,
aviam. I sentant precedents que creen confusió i que desorienten als agents socials.
En qualsevol cas, aquella frase de peu de carrer que segurament haurà escoltat tantes vegades el president de l'ABEC. Ve això de l'atur com s'arregla? Així. Jo no tinc feina avui, demà tampoc, la setmana que ve tampoc, l'altre tampoc, el meu fill no té feina, el meu germà no té feina, a casa no tenim feina.
Permeti'm que li digui una cosa que se m'ha oblidat dir, que, com a president de la DEC, que jo he assistit a... perquè jo no coneixia la petita i la mitjana empresa, per tant,
esclar,
més enllà de lo que jo he pogut ajudar, que ho he fet amb les ganes i amb la honradesa que corresponia, perquè no em penjava cap medalla tampoc, jo la meva carrera ja l'havia fet. Per mi ha estat una experiència molt interessant, perquè era un panorama que jo desconeixia. I una cosa he vist durant aquest període crític, que va des de, com deia vostè, des del 2008 fins ara, hi ha empreses que han tancat ja, però nosaltres que vivim amb els petits i mitjans empresaris, hi ha una llau d'idees de petits empresaris que tenen idees que potser després són aigua de borratxes, però que Per tant, no és que estigui, no estic que estigui aturada la xeta de la creativitat, de les ganes, de la passió per l'emprenedoria. No està aturat ni tancat. La xeta està oberta. Per tant, això ja ho tenim. Aquesta gent la tenim, gent jove i gent no tan jove, fins a 50 anys parlo. Aquesta gent la tenim. I fan coses, moltes fracassen. Si amb això vostè ho adoba amb facilitats burocràtiques, ho adoba amb accés al crèdit raonable, escolti'm, aquesta gent crearan llocs de treball.
Però és clar, no hi ha manera, no?
Sí, no hi ha manera. Perquè, malgrat...
perquè fa anys que maldeu amb aquesta cançó.
I tant.
Del crèdit
no,
i la
no
cançó.
Nosaltres,
tothom.
Tothom.
Perquè, però no hi ha manera.
A més, és molt fàcil dir-ho, perquè és palès, ho veu tothom. Vull dir...
Però en crèdit, canvi no hi ha, però en canvi no hi ha manera. Hi ha.
També, tampoc hi ha crèdit pels particulars. Pels particulars tampoc hi ha crèdit. Hi ha crèdit si tens
sí, esclar.
Si tens
la frase aquella, que sí. Jo et dono un paraigües quan no plou.
Sí, amb una diferència.
I te'l trec quan comença a caure.
Sí, sí. I a creació tinc 100.000 euros, imagina't.
Sí.
Imagina't que jo tinc 100.000 euros. Si els 100.000 euros els poso a la caixa a termini, ara mateix em donen l'1,5%, tot l'engròs. Ara bé, si jo vaig a demanar 100.000 euros amb un banc o amb una caixa, que han estat diguéssim ajudats en 42.000 milions d'euros, tots plegats, escolti'm, els que no calia
i els
que calia,
calia.
Però tot el magma bancari ha estat ajudat en 42.000 milions d'euros. Quan jo vaig a demanar un crèdit de 100.000 euros que a mi em paguen un 1,5, encara que tingui garanties que me les exigeixen, em fan pagar el 8, el 10, o qui sap, potser el 12%. Llavors, si parlem de principis ètics, jo quin, escolti'm, hauria de ser un verdader mestre de l'absurd per trobar que això és ètic. Perquè vol dir que no juguem amb les mateixes cartes els ciutadans i la banca, els ciutadans i les entitats de crèdit.
Hi ha lliçons d'aquesta crisi que no estem aprenent?
Jo crec que se n'estan aprenent moltes de lliçons d'aquesta crisi, i sap la lliçó que estem aprenent d'aquesta crisi és, i el realment important d'aquesta crisi és el naixement d'aquestes, diria, reaccions espontànies des de baix.
Vaja, que la ciutadania reacciona.
Sí. Realment els polítics hauran de fer cas d'aquestes reaccions que no són espontànies, que cada vegada són més sòlides, més coherents, i estan basades en fets que són netament injustos o que són discutibles o que són que s'han valgut de la feblesa de la part contrària, no?
El vostre substitut o probable substitut, que li heu dit? Que es calci?
No, bueno, substitut és una jove, ha de fer experiència, té el perfil, jo suposo que té el perfil adequat per fer-ho, i suposo que té il·lusió, suposo, goso creure que, esclar, tinc que parlar en termes, no sóc Cassandra.
No, se n'ha de tenir d'il·lusió.
Exacte.
Se n'ha de tenir, suposo que deu ser part fonamental de la vida.
Oh, esclar, perquè si ell es va presentar, deu ser que té il·lusió, no?, per ser-ho, no? Llavors, partint de la base que té il·lusió, tot el que pugui fer penso que és positiu, i per tant, jo prego i espero que aquest nou president, el senyor Soler, doncs funcioni.
Heu fet una conversa més de valors que d'altra cosa, eh?
Escolti'm, som les societats humanes i l'individu són valors, sobretot.
Ah, sí?
És
broma, eh? Dèiem sí, una sí, per sí, allò de dir, sí, caram, sí, què diu
sí,
ara?
Sí, sí, també,
si no ho semblava. Fa quatre dies que no ho semblava, o cinc o sis.
Sí, però hi té que haver, hi ha gent cada vegada més que ho manifesten d'aquesta manera, i tenen tota la raó del món. Perquè, escolti'm, l'empitjorament social que estem visquent és de tal naturalesa que no pot ser més que fem un anàlisi dels valors. Perquè et pendís cap on anem.
Això és allò del no hi ha pitjor sec que el que no vol veure, eh?
Exacte.
Ni pitjor sort que el que no vol escoltar.
Escolti'm, el ciutadà, ja no estic parlant de l'empresari, que resulta que el ciutadà també és empresari. el ciutadà està sotmès a un espoli continu. Un espoli que neix amb el sistema fiscal i o simplement amb un rebut de l'aigua. Quan vostè agafa un rebut de l'aigua, de la companyia municipal d'aigües, en el meu cas és a Vilanova, però Sitges deu ser el mateix. Escolti'm, allà
bon troba... rebut heu anat a agafar.
Sí, allà troba vostè que el ciutadà, una vegada més, és espoliat, perquè resulta que li fan pagar l'aigua, pròpiament de ditxa, que deia aquell.
Sí, més...
I llavors li van pagar el cànon de l'aigua. I jo em pregunto, cànon de l'aigua? El cànon de l'aigua és un equipament que està pagat amb els meus diners que he pagat com impostos, no? Amb els meus diners, vull dir, els del ciutadà,
uh-huh.
o els de les companyies que paguen el que tenen que pagar.
I per postres, la matriu de la companyia, que no és aquí.
Exacte. I a més, quan vostè tira avall, resulta que manteniment del clavegueram, però a més, quan tira avall, resulta que una part del manteniment del clavegueram o d'algun altre tema paga un IVA, però l'altra part paga el 21% d'IVA. I jo em pregunto, com és possible que em facin pagar una altra vegada el que ja he pagat? Si resulta que tens dos duros i tens la desgràcia que t'has guanyat a través de la teva vida. I això ja és particular.
Clar.
I no he vingut a plorar. Però,
no.
Però el que tingui dos duros i que hagi estalviat honradament tota la vida,
sí.
I tingui la desgràcia de superar un determinat...
estatus
paga patrimoni. Patrimoni que si ha estat honrat a la seva vida, jo ho he estat del tot. Resulta que aquests diners ja han pagat tot lo pagable.
Els canvis vindran des de baix. Xavier Cardona, gràcies.
Gràcies a vostè.
Una vegada més. Susana, gràcies.
A vosaltres.
Tornem en 5 minuts.